Moments en parlem.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Nosaltres.
I 6 minuts ho llegim del magnífic catàleg d'aquesta exposició. El govern de la República decideix, al principi de novembre del 1936, traslladar les obres artístiques més importants de Madrid a València. El dia 10 de novembre va sortir la primera expedició des del Museu del Prado. En successius enviaments, amb un total de 25 expedicions al llarg de tota la guerra, van anar sortint les obres essencials dels principals museus i institucions patrimonials. L'Acadèmia de San Fernando, la Biblioteca Nacional, el Palau Reial, l'Escorial, el Museu Lázaro Galdiano, Cerralbo i també d'esglésies i col·leccions particulars. L'exposició Art Salvat commemora el 70è aniversari del salvament del patrimoni artístic espanyol i de la intervenció internacional. En més d'una ocasió s'ha parlat d'aquesta feina de formiga que varen fer molts per evitar que Goya, Velázquez i tots els grans representants de la pintura espanyola de tots els temps no patissin les conseqüències dels bombardejos de la Guerra Civil. Hauran vist vostès a la fragata tot un seguit, semblen allò caixons de fusta, i hem de suposar que d'alguna forma l'exposició recupera aquesta imatge metafòrica dels caixons de fusta que amb camions, diguem-ne, no precisament de transport adaptat a la delicadesa que demanen aquestes obres d'art, van haver d'anar fent carretera, 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 fins travessar la frontera francesa i arribar a Suïssa. L'exposició es va presentar el passat divendres i estarà a la fragata durant aquests dies, organitzada per la Societat Espanyola de Commemoracions Culturals al costat de l'Ajuntament de Sitges. Joan, bon dia.
Bon dia de nou, Vicenç. Efectivament, qui vulgui anar a veure les caixes, aquestes caixes que tenen a dintre reproduccions dels quadres, hi ha gent que ha preguntat, que arriba a preguntar si són els originals. No ho són, els originals, òbviament, no estarien exposats d'aquesta manera, però sí que és la metàfora d'aquest viatge. D'entrada, el regidor de Cultura de l'Ajuntament, Gavi Serrano, definia que aquesta és una de les històries més maques de la Guerra Civil, si és que dintre d'una guerra poden haver històries maques. És una història gairebé de pel·lícula i poc coneguda, coneguda perquè sí que se sap que les obres del Prado doncs, van ser desallotjades, però poc coneguda per totes les peripècies per les quals van arribar a travessar aquestes obres i que van obligar a col·laborar artistes vinculats, o artistes o gent del món de la cultura vinculats als dos bàndols. Van col·laborar de manera diferent, però tots dos van col·laborar tant en la marxa com també en el retorn d'aquestes obres, que és igualment la història del retorn. Li vam preguntar després al comissari, és gairebé tan estrafolària com la història de la marxa. D'entrada, bé, quan comença el setge de Madrid, a principis de la Guerra Civil, gairebé el juliol del 36, doncs el govern de la República, especialment els seus representants culturals, decideixen que el Museu del Prado està en perill. De fet, l'aviació franquista estava bombardejant el Museu del Prado, de fet hi van caure unes 10 o 12 bombes, i aleshores es pren la decisió de desallotjar el Prado de les obres fonamentals. Aquestes obres fonamentals, que són ben bé unes 500 pintures, bàsicament, també hi ha algun altre tipus d'obra, però sobretot pintures, doncs varen ser traslladades en camions correctament acondicionats fins a València, on es va instal·lar el govern provisional de la República, que havia fugit de Madrid. Madrid no cauria fins al 39, però durant aquells 3 anys el govern ja va estar situat a València. Doncs bé, a l'any 38, com la guerra continua i com les forces franquistes estan intentant tancar la bossa del Llevant espanyol per Castelló, el govern de la República o aquests representants decideixen a cuita corrents tornar a embalar totes aquestes obres i portar-les cap a Barcelona. I de fet així ho fan durant l'any 38. El trànsit per Barcelona és molt ràpid. De fet, aquests camions, aquests 71 camions, varen passar per Sitges, perquè van anar per la carretera de la Costa, i varen arribar, varen passar a Barcelona. De fet, van estar un parell de dies a prop de Barcelona i finalment van acabar a Figueres, al castell de Sant Ferran de Figueres, que hagi estat a Figueres, doncs el castell de Sant Ferran és molt evident. Van estar allà dipositades també totes aquelles obres durant uns mesos. I quan finalment el setge de Catalunya, la batalla després de la batalla de l'Ebre, es trenca també i les tropes franquistes avancen amb molta velocitat cap a la frontera, doncs els responsables decideixen traspassar aquesta frontera per posar a lloc segur aquestes obres. No tant per la por a la incautació d'aquestes obres com per la por a que en el moment d'arribada de les tropes franquistes doncs poguessin patir desperfectes irreparables. Però aquesta operació no es pot portar a terme sense la col·laboració de la Societat de Nacions. I la Societat de Nacions hi col·labora gràcies a un pintor espanyol, Josep Maria Sert, que en aquell moment estava a l'exili i que era partidari del bàndol franquista. Aleshores és
l'home de les pintures,
l'home de les pintures
del Maricel, de la sala Cert del Maricel i de les pintures de la Catedral de Vic o de les pintures del Rockefeller Center a Nova York.
Doncs és Josep Maria Sert el que apreta alguns representants dels principals museus del món, entre ells el Metropolitan de Nova York, el Louvre, etc, etc, perquè la Societat de Nacions allò hi prengui cartes en l'afer. Cert sabia que la República havia retirat aquestes obres i el que Cert volia era que anessin a un territori segur. I van aconseguir-ho. Es va crear un comitè. Aquest comitè finalment van fer els papers necessaris perquè aquestes obres finalment poguessin, enmig de l'èxode republicà, o sigui, a gener del 39, que ja ens podem imaginar gener-febrer del 39 com devia ser la frontera, doncs poguessin travessar aquests 71 camions amb els papers correctament per poder sortir cap a França. De fet, no, França no va ser la destinació, sinó la destinació va ser Ginebra. Sí. Per què? Doncs perquè Ginebra era la seu de la Societat de Nacions i, per tant, doncs, el govern internacional, o el que ara són Nacions Unides, entre guerres era la Societat de Nacions, estava a Ginebra i per això les van portar allà. De fet, això, i és un dels documents que apareix també a l'exposició i ens ho va explicar molt, molt gràficament el senyor Arturo Colorado, el comissari d'aquesta exposició, el govern de la República només va deixar sortir les obres de territori espanyol amb el ferm compromís que quan acabés la guerra aquestes obres havien de tornar. I el senyor Colorado ens deixava clar, ojo, això ho van signar l'any 39, és a dir, quan els representants de la República sabien positivament que la guerra la tenien perduda. Però el que volien era que les obres tornessin a Espanya. No volien que aquestes obres sortissin i
I es quedessin en algun museu, oi?
I de
com ha succeït en més d'una ocasió.
De fet, aquest paper va ser validat després pel govern franquista per reclamar el retorn de les obres. I va ser això el... Bé, es va fer una gran exposició a Ginebra, que es deia el Prado a Ginebra, de fet...
L'any 39, del juny al finals de l'agost, al setembre.
A finals d'agost, i aleshores el govern franquista va deixar fer aquesta exposició a canvi de que després tornessin les obres, perquè el govern de Franco el que no volia era que aquestes obres estessin sota la custòdia de la Societat de Nacions que havia donat suport a la República. Aleshores, què va passar? L'1 de setembre, qui sàpiga història, l'1 de setembre de 1939 Hitler envaeix Polònia i per tant comença la Segona Guerra Mundial i França entra en guerra. Aleshores, de pressa i corrents, fiquen les obres en un tren i de nit, amb les llums apagades, aquest tren travessa França sencera, surt de Ginebra, Ginebra està a la frontera francesa, entra a França i travessa tota França amb les llums apagades per arribar a Irún, on finalment es reintegra al cap de 10 dies a territori espanyol i són portades al Prado, on es fa una altra vegada una gran exposició i un titular de l'ABC, El Prado vuelve a estar en España.
veritablement una història sensacional, eh? O sigui, de Madrid a València, de València a Barcelona, de Barcelona a Figueres, de Figueres es travessa la frontera francesa, tots els tràmits haguts i per haver perquè aquestes obres arribessin a Ginebra, i un cop aquestes obres arriben a Ginebra i es fa una exposició, resulta que l'endemà de fer l'exposició, Hitler entra a Polònia i, per tant, corrents i de pressa les obres en un tren amb les llums apagades fins a Irún, i a Irún tornen aquestes 500 obres aproximadament que en 71 camions el govern republicà va, d'alguna forma, salvar dels bombardejos franquistes a l'inici i durant la Guerra Civil Espanyola.
I encara es pot afegir una cosa, i és que a les obres del Museu del Prado s'hi van afegir les obres mestres de l'art català que el govern de la Generalitat també tenia sota la seva custòdia i va entendre que també doncs, era la millor manera ficar-ho tot en el mateix paquet i que ja passessin totes. I de fet, doncs, també obres de Nonell, de Rossinyol també van passar en aquesta... Però clar, és que hi havia tots els Goyes, tots els Velázquez...
Tots els grans mestres de la pintura espanyola.
Tot lo important.
Els que vagin a la fregata veuran que hi ha diferents mòduls. Què hi ha en cadascun d'aquests mòduls?
A veure, el que hi ha són reproduccions de les caixes originals que amb les que es van transportar les obres, i aleshores és molt didàctica perquè hi ha uns plafons explicatius dels tres moments que entén el comissari que hi ha en el trasllat d'aquestes obres. Primer, doncs la fugida cap a Ginebra; segon, l'estada a Ginebra de les obres; i tercer, el retorn des de Ginebra. Escoltem, si et sembla, perquè no tenim gaire temps, d'entrada, doncs les consideracions que feia sobre aquesta vinguda a Sitges, d'aquesta interessantíssima exposició que feia, com dèiem, el regidor de Cultura, Gavi Serrano.
L'exposició és Art Salvat, i que jo crec que planteja una de les històries més maques, si hi ha històries maques, dintre d'una guerra civil. I perquè planteja com unes persones es van preocupar pel nostre patrimoni artístic i van fer tot el possible per poder salvar-los, tenint en compte que hi havia una guerra civil. Jo vull agrair a la Societat Estatal de Comunicaciones Culturales, al señor que me acompaña, al director de proyecto de la sociedad, José Luis García Canido, que hagi pensat en Sitges per poder ubicar aquesta exposició que es va inaugurar a Madrid, al Paseo del Prado, que després ha estat a València i després de Sitges estarà a Figueres. Jo crec que per nosaltres, que som un poble que estima l'art, que estima la cultura, i que també estem treballant des de fa un temps en tot allò que significa la recuperació de la memòria democràtica, doncs tenir aquesta exposició aquí a Sitges ens reforça en aquestes dues línies, no? Un, el tema de la cultura, però també el tema de la recuperació de la memòria democràtica. I doncs també voldria felicitar a l'Arturo Colorado, que ha estat el comissari d'aquesta exposició, perquè la veritat és que és una exposició magnífica. Jo vaig tenir la sort de veure-la a Madrid, quan estava ubicada al Paseo del Prado, i ja vaig trucar a la SEC a veure si hi havia alguna possibilitat de tenir-la aquí a Sitges. Per tant, avui és una realitat. Estem molt contents de que Sitges, que va ser una part de l'itinerari que van fer aquests 71 camions, doncs que pugui, tant els turistes com els nostres vilatans, puguin veure aquesta magnífica exposició. Jo li donaré la paraula a Arturo, que és el comissari de l'exposició, com deia, perquè us explique ben la... esta magnífica exposición, que además, pues que en las obras, pues teníamos Rossinyol, teníamos casas, teníamos obras que para nosotros son nombres que queremos mucho, que artistas queremos mucho, y que después hubo una persona que fue José María Sert, que fue uno de los grandes artífices e impulsores de esta propuesta.
11 i 20 minuts, aquesta és en resum la història que abasta tot una guerra civil i aquest periple tan atzarós de les grans obres de la pintura espanyola, de la pintura i del patrimoni espanyol de tots els temps.
I una anècdota, l'estació al costat del Museu d'Art de Ginebra, actualment, segons va explicar el senyor Arturo Colorado, ens ho hem de creure si ens ho van dir així, es diu el Prado, arran d'aquella exposició.
Arran precisament d'això.
És a dir, que encara hi ha una anècdota afegida en tot plegat. Escoltem, és de verb loquaç el senyor Colorado, i a més allò és aquell historiador que es creu el que està explicant i ho fa molt, molt, molt didàctic. Escoltem-lo.
Yo quisiera recordar que el 25 de enero de este año el presidente del gobierno, en un acto institucional celebrado en el Museo del Prado, reconoció la deuda histórica que tenemos todos con aquellos que durante la guerra civil intervinieron para poner a salvo el patrimonio artístico español. En concreto, concedió la Orden de las Artes y de las Letras a los miembros de los museos que formaron en aquel año, en el año 39, el Comité Internacional para el Salvamento de los Tesoros de Arte Españoles. Y también recordó la intervención de muchos españoles que lucharon en las juntas del patrimonio del tesoro artístico, tal como se llamaban en la época, y que lo dieron todo, incluso a riesgo de su vida en muchas ocasiones, para poner a salvo el patrimonio español. Este agradecimiento, esta deuda histórica, que ha tardado 70 años en reconocerse, creo que es un hito fundamental en la historia del patrimonio, porque aquella intervención internacional del año 39 sentaba las bases de lo que hoy llamamos patrimonio de la humanidad. O sea, una serie de museos de los países democráticos intervienen en un país en guerra para poner a salvo el patrimonio. Creo que es una historia realmente positiva, además de la guerra civil, y que realmente hay que conmemorar como un hecho fundamental en la historia del patrimonio. Bueno, pues para entender aquella intervención internacional hay que remontarse a julio del año 36, que es cuando se produce el golpe de Estado militar fracasado porque provoca una terrible guerra de 3 años, y durante esos 3 años el patrimonio artístico estuvo sometido a todo tipo de peligros. Al principio, fundamentalmente, la quema de iglesias, la incautación de palacios, que no hay que olvidar que hubo una especie de reacción revolucionaria al golpe de Estado militar, y llega un momento en que el gobierno de la República consigue controlar esa situación de peligro extremo y organiza las juntas del patrimonio, organiza todo un amplio plan, una campaña de promoción, de protección del patrimonio, con campañas de publicidad, de propaganda para que el pueblo respetara el patrimonio. Y al mismo tiempo se produce otro peligro terrible, que es el bombardeo de las ciudades republicanas, especialmente Madrid, que está totalmente cercada y que sufre una serie de bombardeos sistemáticos, como por ejemplo el que se produjo el 16 de noviembre del año 36, en el que el Prado fue alcanzado directamente por las bombas de Franco y de sus aliados. Bien, esto provoca que el gobierno de la República tome la decisión de evacuar el patrimonio. Y así es como comienza un proceso de evacuación, que el primer destino es Valencia, que es donde está en ese momento ubicado el gobierno de la República, y empiezan a salir camiones y camiones en 20 expediciones, lo más importante del Museo del Prado, pero no solamente el Prado, sino los grandes museos, la Biblioteca Nacional, Patrimonio Nacional, el Lázaro Galdiano, las Descalzas Reales, etcétera, etcétera. Salen miles y miles de obras que van a Valencia. Al principio las condiciones de embalaje y de traslado tuvieron todas las, digamos, todas las condiciones adecuadas de protección, y son ubicadas las obras en Valencia en 2 edificios especialmente protegidos. Pero continúa la guerra, se produce el avance de las fuerzas de Franco hacia el Mediterráneo, amenazando con cortar el territorio republicano entre Valencia y Cataluña, y es cuando a principios de 1938 el gobierno de la República decide evacuar el patrimonio que estaba en ese momento depositado en Valencia a Cataluña. Salen los camiones de nuevo, ya las condiciones de protección ya empiezan, digamos, a no ser tan adecuadas. El acoso militar y el avance de las fuerzas obliga a veces a tomar caminos precipitados, y así es como las obras pasan hacia Barcelona, pasan por Sitges, y son depositadas a principios del 38 en Barcelona provisionalmente, hasta que finalmente se encuentran unos depósitos en el norte de Cataluña, en la zona de l'Empordan, en Figueras, en Figueres, en Lavallol, en Peralada, y allí son depositadas las obras. Parece que son depósitos seguros, ya cercanos a la frontera, en lugares aislados, pero la guerra continúa, y comienza la batalla de Cataluña, las fuerzas de Franco avanzan, y se produce entonces el momento más dramático de toda esta historia, esta aventura increíble, este éxodo del patrimonio artístico español, y llegamos así a febrero del año 39.
a les portes, com us deien, de la part més difícil d'aquesta història, de la intervenció de la Societat de Nacions i que les obres arribessin a Ginebra en aquesta exposició que va tenir lloc entre el juny i el setembre del 1939. Arturo Colorado, el comissari d'aquesta mostra Art Salvat, que es pot veure fins quan, Joan, més o menys?
Fins l'1 d'agost.
Fins l'1 d'agost, o sigui, tot l'estiu, bona part de l'estiu, mig estiu estarà a la Fregata.
I a partir del 5 d'agost a l'1 d'octubre a Figueres. Aquesta exposició va començar a Madrid i també es va exposar a València i ha d'anar encara a Ginebra.
D'acord, o sigui que
està fent
passa,
el recorregut. Està fent el recorregut, mateix recorregut. I un detall que també deia el senyor Colorado. Totes les obres que van sortir del Prado van tornar al Prado. Totes. No es va perdre res.
Res.
L'únic que alguna sí que va perdre, va resultar una mica malmesa en algun moment del camí, i a Ginebra les van restaurar totes, les van tornar.
D'acord, o sigui que en algun moment de la guerra ens va passar tot el Museu del Prado
Per la carretera de les costes.
O sigui, perquè aquelles coses que passen, afortunadament, al final va ser feliç per totes aquestes obres que van haver de marxar de les bombes de la guerra. Exposició interessantíssima que poden veure vostès a la Fregata fins, com ens deien Joan, fins l'1 d'agost, 11:26.